Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El Toni González és a les vies de so. Comencem. Què tal? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís d'avui, aquest dimecres, dia 17 de novembre del 2021, el dia en el que, després d'una altra setmana amb molt de rebombori, amb molt de debat, torna una miqueta la normalitat a mesura que la pilota comença a rodar. Una altra vegada, com ha succeït aquest matí al CAR de Sant Cugat amb aquesta primera sessió preparant el Real Madrid Castilla, Centre d'Esport Sabadell, de dissabte a les 5 de la tarda a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano. Un partit, ja us ho explicàvem ahir amb el Sergi Garcés, amb molta transcendència en quant al futur d'Antoni Hidalgo, que continua la seva figura en entredit, com bé sabeu, tot i que avui podríem dir que en aquest sentit és un dia de poques novetats, o com a mínim amb totes les novetats centrades en el terreny purament esportiu. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Has pogut entrar bé, no?, a l'estudi. La porta estava ben oberta.
Entrar bé també a la sala de premsa.
Sortir és una altra cosa, no?
He tingut un petit incident allà, perquè...
És l'anècdota del dia, una curiositat, que ningú pensi que ha estat voluntat d'endarrerir la feina dels periodistes ni res d'això, però tu, us heu quedat tancats una bona estona.
La roda de premsa ja anava tard. Això per començar, perquè hi havia sessió de gimnàs, aquest nou gimnàs de la nova Creu Alta. Però després, en acabar la roda de premsa de Sergio Aguza, el Gerard Guardi, el cap de premsa del Sabadell, ha anat a obrir la sala, el pany,
la porta,
i res, no hi havia manera d'obrir aquell pany. I sort que aquella hora hi ha molta gent pel club i hem estat un parell de minutets tancats a la sala de premsa amb el mateix Sergio Aguza, allà dins.
Doncs tancats a pany i forratllat. A la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta, aquesta anècdota, més enllà d'això, que no queda res més enllà de la curiositat. Avui escoltem a un futbolista que des que va arribar s'ha fet un lloc amb tot mereixement al mig del camp, a l'11 titular d'Antonio Hidalgo, a més amb les absències que hi ha, sobretot Ramon Folch, però també, per exemple, les últimes setmanes Sergi Altimira i Facu García, doncs tampoc és que fossin sorpreses les alineacions d'Antonio Hidalgo, sinó que eren faves comptades. Però en tot cas, Sergio Aguza, ho apuntaves ara, ha parlat avui en roda de premsa, un jugador que d'entrada té passat al Madrid, que té molt protagonisme, que té experiència en d'altres categories i fins i tot en línies generals en el món del futbol, és algú que ja ho ha vist una mica tot, i per tant, explica'm una miqueta com ha anat la compareixença del de Viladecans.
Mira, crec que has tret tots els temes que li hem preguntat a Sergio Aguza.
Acabes d'arribar, no? Tampoc és que hagi llegit el guió prèviament, però vaja, al final...
Fa les comptades, també, sí. Jugador han passat al Real Madrid, no només al Castilla, sinó a la fàbrica, perquè va estar...
M'he deixat el tema Antoni Hidalgo, que crec que també li heu preguntat sobre això, és veritat.
La situació d'Antoni Hidalgo, la seva situació personal, perquè ara ho comentarem, però és un jugador imprescindible en els esquemes d'Antonio Hidalgo, especialment des de la seva arribada, perquè va ser arribar i ser titular ja.
Sí, el nou mirador, el Jazidas.
Però a partir d'allà, doncs sí que els primers partits en els quals, doncs home, físicament s'ha d'acabar fent, però ara encadena 4 partits seguits jugant els 90 minuts. No està gens malament. Però va, anem ni que sigui per ordre cronològic, Adri. Comencem per rematar el partit de l'altre dia, l'atropellament de l'altre dia contra el San Fernando, aquests 20 minuts últims fatídics, si bé és cert que, com hem dit, per activa i per passiva, el Sabadell no estava fent el seu millor partit, ni de bon tros, sí que estava sent més pràctic que d'altres dies, o amb una dosi més de fortuna que d'altres dies, però bé, aquests últims 20 minuts encara els tenim tots a la retina, i també els futbolistes, i li hem volgut preguntar doncs a Sergio Aguza com han paït, no?, aquesta desfeta. D'entrada ha tirat d'un tòpic, ara l'escoltarem, però ha assegurat també, i això ho ha repetit per activa i per passiva en més d'una ocasió a la roda de premsa, que l'equip es buida el terreny de joc, que no es desconnecta, que no és per falta de ganes, d'intensitat, però ho ha volgut remarcar el de Viladecans en més d'una ocasió.
Muchas veces se dice que el,
que el 2-0 al descanso es uno de los resultados más peligrosos, ¿no? Porque te piensas que lo tienes ya hecho, pero yo creo que no fue el caso. Yo creo que el equipo siguió trabajando, compitió hasta el final, pero bueno, al final los errores, los pequeños detalles se nos escapan los partidos. No pienso que sea por trabajo, por intensidad, por ganas. Yo creo que tanto los compañeros como yo y todo el equipo se vacía y se deja todo para ganar.
Doncs un equip que es buida, que es deixa fins la última gota de suor, diu Sergio Aguza. El que és evident és que les coses no estan funcionant, que la cosa no rutlla i que l'equip està dins la zona de descens i 2 punts per sota de la permanència, a hores d'ara, a mitjans del mes de novembre. Era un dels temes des del mateix diumenge, quan va acabar el partit, la figura d'Antonio Hidalgo un altre cop qüestionada, i per tant suposo que un cop ja passada pàgina al capítol, al malson de San Fernando, n'heu parlat, no?
Sí, no és la primera vegada, Si algú en té dubtes, pot repassar les rodes de premsa. Recordo Iago Indias, també fa un parell de setmanes. Vull dir, s'ha anat preguntant als jugadors per aquesta figura del tècnic, per com ho viuen, no?
Amb perfils diferents, no? Perquè des dels Néstor Aleix, que et diuen, no, que com sabem que la manera de funciona perquè ho hem viscut en les nostres carns i confiem al 100%, i també gent, com dius tu, Iago, avui Agus, sí, etcètera, que són perfil nou.
Sí, sí, a més, jo insisteixo, Iago Indias, per exemple, recordaràs, Adri, amb un discurs molt contundent al voltant d'Antonio, de la seva idea, va deixar clar, i de fet ens va sorprendre, no?, en certa manera, com un dels nouvinguts que encara no havia debutat en aquell moment, doncs pogués parlar amb tanta contundència, no?, de la figura d'Antonio Hidalgo i de la seva idea futbolística.
Per si algú va una mica perdut, el que va dir l'ex del Castellón va ser...
Una defensa ultrança...
Sí, bàsicament la frase que va fer servir crec que era: és veritat que hi ha companys que sí que han viscut, per exemple, un ascens o una permanència amb ell i confien en la seva manera de fer per això, però també és veritat que molts dels que hem vingut aquí a Sabadell ho hem fet precisament per la seva idea de joc i perquè volíem ser entrenats per ell.
Doncs avui l'opinió d'un que va arribar amb la Lliga ja començada, que portava un mes de competició, aquesta primera ref, i que per tant es va haver d'adaptar a l'estil de joc d'Antonio Hidalgo quan els companys segurament ja portaven unes quantes classes més que ell. Ha estat un home de confiança des del primer dia que va arribar de Canovelles, així ho va demostrar, doncs, posant-lo al terreny de joc des del primer partit com a titular, i ha volgut també deixar clar Aguza, parlant fins i tot en nom del vestidor, que ells segueixen estant donant suport a la figura d'Antonio Hidalgo.
Eso no está en mi mano. Yo lo único que te puedo decir que tanto mis compañeros como yo estamos apoyando al míster en todo momento, y yo creo que se refleja, ¿no?, en el campo, porque al final, como te digo, pueden salir las cosas bien o mal, pero el equipo se vacía, el equipo trabaja y el equipo cree en lo que el míster nos dice, ¿no? Entonces yo creo que eso es el claro ejemplo de la confianza que le transmitimos hacia él.
Doncs confiança recíproca, diu Sergio Aguza, entre Antonio Hidalgo i la plantilla. Deixa'm dir també, per cert, Pau, ni que sigui per comentar una miqueta la de rumors que han anat sortint i simplement per deixar-los en el capítol de rumors i prou. En quant a informacions, res de res, però com he llegit ja des de García Pimienta, Javi Baraja, Curro Torres, etc, aquí podíem estar fent llistes el temps que calgués amb tots els entrenadors que estan a l'atur com a candidats a substituir Antonio Hidalgo si s'acaba prenent aquesta decisió del cessament de la destitució. Ara com ara, insisteixo, no passa d'aquest terreny, del de la rumorologia i prou. I de fet, diria que podíem prendre mal si a dies vista del següent partit en el qual sabem que Antonio Hidalgo s'asseurà segur sí o sí a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell, si hem d'estar ja pensant en si la idea és aquell altre,
sí,
o aquell de més enllà.
A les travesses, a l'Oto...
Que evidentment, si acaben sortint 20 noms i al final el desenllaç acaba sent aquest, doncs potser un d'aquests 20 noms sí que és el que acaba suplint Antonio Hidalgo, però és que ni Antonio Hidalgo ha estat destituït encara, ni hi ha res del cert al 100% d'aquests noms dels García Pimienta, Baraja, Torres, etc. Per tant...
Jo crec que ho vau deixar prou clar ahir a l'Hotel Suís amb el Sergi, Adri, que al final el club el que defèn una situació com aquesta és pentinar al mercat o veure la situació per si s'ha de prendre alguna decisió dràstica, per no haver de començar el treball de camp des del dia 1. Però, com deies tu ara, al final tots hem de tenir clar qui s'asseu a la banqueta de Valdebebas aquest cap de setmana, i que de moment, doncs això, la idea és estar centrats en que el Sabadell sortirà a guanyar cada partit com va sortir aquest passat diumenge contra el San Fernando, tot i que malauradament el desenllaç va sortir molt, molt creu. Però bé, és una situació doncs, que crec que no ens lliurarem en els pròxims dies de veure noms.
I tal com està avui dia el tema amb xarxes socials, etc, és tan senzill d'anar esbombant noms a tort i a dret que és, crec que per això volia aclarir, no?, de dir això és el calaix de la rumorologia. Ara el tanquem i el deixem com a rumorologia sense més informació al darrere.
És que podríem agafar tu i jo i dir saps clar, aquest que va entrenar...
Aquest altre que està a l'atur, aquest que ha quedat lliure, aquest que és exarlequinat, aquest que... No, si podíem fer una llista, però vaja, no sé fins a quin punt això pot sumar o no i fins a quin punt, que és realment la raó de ser, és cert, no? Llavors, quan hi hagi qualsevol informació com a tal, veràs, en parlarem.
Tal qual.
Aquí deixem el calaix de rumors i qui vulgui que continuï fent llistes.
Te n'obro un altre de calaix?
Sí, home, tu mateix.
El tema de l'afició, o sempre posem aquest matís, o part de l'afició, doncs que està especialment cabrejada i que es va fer notar al final de partit de l'altre dia contra el San Fernando, amb càntics que vam poder escoltar també en antena a Ràdio Sabadell al postpartit. Ha parlat Aguza, no?, d'aquesta situació d'emprenyament de l'afició. Ell ho ha considerat, el de Viladecans, com un fet totalment normal. De fet, m'ha agradat especialment una frase que ha dit que si volen jugar sense pressió, doncs que directament s'haurien de dedicar a alguna altra cosa, a algun altre esport o a alguna altra professió a la vida, i que entén que l'afició, i torno a posar aquest matís, que l'afició en general no estigui contenta amb els resultats de l'equip, evidentment, i que part de l'afició doncs pugui mostrar aquest descontentament amb el joc dels futbolistes, amb els desenllaços com el de l'altre dia, o fins i tot amb la figura de l'entrenador.
Però és normal, al final la gente quiere ver a su equipo ganar, la gente quiere ver al Sabadell arriba, y es normal que exija. Al final nosotros somos los primeros que tenemos que darles. Al final ellos siempre están ahí apoyando, siempre están ahí apretando, y en casa nos tenemos que hacer fuertes, y tanto en casa como fuera, pero es normal que ellos exijan. Al final, si queremos jugar sin presión y no queremos sentir que la gente está ahí, pues al final no te tienes que dedicar a esto. Yo creo que es bueno que la gente te exija y que la gente quiera que el Sabadell gane y que estemos arriba, y yo creo que bueno, pues al final le tenemos que dar nosotros más a ellos.
Doncs això, Adri, que si volen jugar sense pressió, que es dediquin a una altra història. Sergio Aguza, ho dèiem al principi, un futbolista, bé, el desitjat 8 del Centre d'Esport Sabadell, que va rescindir l'últim dia de mercat amb l'Almeria, que el Sabadell va tantejar des de llavors, però, com diem, va trigar unes setmanes a poder-lo signar, però que des de llavors està sent Aguza i un altre al mig del camp, eh? Aguza i Facu, Aguza i Boniquet, estones també Altimira, però dels del mig del camp...
Fins i tot Guillem Molina en el tram final de partit l'altre dia.
Menys Ramon Folch, pobre, doncs gairebé ha tingut parelles de ball diferents. Al mig del camp, Sergio Aguza, al final era l'home desitjat, l'home amb experiència de segona, l'home que havia de complir aquest perfil de box-to-box. És cert que encara no s'ha estrenat com a golejador, però molts coincideixen que el de l'altre dia contra el San Fernando, insisteixo, tot i el desenllaç, doncs va ser segurament el seu millor partit, des de que va vestir la samarreta arlequinada. Crec que són 8 enfrontaments que ha jugat Aguza, i com deia abans, els últims 4 sencers, demostrant, i ell ho ha dit, que està a un nivell físic ja en aquell punt de considerar-se al 100%.
Venia d'una situació complicada, ¿no?, de una pretemporada típica, luego de la situació de la incertidumbre de no saber dónde ir y encontrarme con esa rescisión el último día, y bueno, pues al final fue una situación nueva para mí, y el poder llegar y meterme en dinámica del grupo y por suerte no tener lesiones y que me respetaran y poder ir cogiendo minutos y cogiendo sensaciones, para mí ha sido muy importante, ¿no? Y ahora pues me encuentro mucho mejor, me noto ya con un tono físico ya pues óptimo para poder seguir avanzando.
Doncs un estat òptim, diu Sergio Aguzal, que travessa el de Viladecans, com deia ara el Pau Vituri, una peça gairebé inamovible de la pissarra d'Antoni Hidalgo al mig del camp arlequinat. Em deixes fer un parèntesi molt ràpid, Pau?
Sí.
Avui hem estat fent una miqueta de comparativa en quant a números del Real Madrid-Castilla, que, com sabeu, gairebé hem passat de puntetes fins ara, perquè l'actualitat arlequinada girava cap a un altre espai i no pas tant com el rival, a mesura que s'apropa al final de setmana. Parlem molt més del rival, sobretot demà que ens visita, per exemple, un dels nostres seccionistes, l'Agustí Bernat, etc. Però avui, ja que parlem sempre d'aquesta bona ratxa del Real Madrid-Castilla, que suma 3 victòries seguides, ens hem volgut preguntar una miqueta o calibrar fins i tot fins a quin punt és novedós o no que un rival com el Real Madrid-Castilla, que fins fa dos dies estava a la part baixa de la classificació, rutlli d'aquesta manera i agafi una dinàmica tan positiva com la que porta l'equip de Raúl González Blanco. És gaire habitual o no ho és, això de fer el 9 de 9 en les últimes jornades? Doncs la Núria García ens respon a aquestes preguntes amb un informe sobre les estadístiques i el bon moment de forma que travessa el segon equip blanc.
El Real Madrid-Castilla és un dels equips més en forma de la Lliga. L'equip de Raúl González Blanco suma 3 victòries consecutives, el que només un altre equip pot dir ara mateix. Curiosament, és el filial del seu etern rival, el Barcelona B, ja que hem començat amb les ratxes vigents 2 dades més. La primera, a l'altre grup no hi ha cap equip que acumuli 3 jornades seguides guanyant. I la segona, en aquest grup, a part de les 3 d'aquests 2 filials, només n'hi ha un que en sumi 2 i és el darrer rival del centre d'esports, el San Fernando. Avui, però, ens preguntem si està sent gaire habitual això d'enllaçar triomfs seguits a la nova primera RFEF. I la resposta, de forma clara i rotunda, és no. Conjunts de la zona alta, com l'Atlètic Balears, l'Albacete, la Balompédi Calinense o l'Andorra, no poden dir, tot i la seva bona classificació, que han enllaçat 3 partits seguits vencent. De fet, traient les actuals ratxes de 3 victòries seguides de Castilla i Barça B, només 2 equips més del grup 2 han assaborit 3 triomfs o més en el que portem de temporada. Un és l'Algeciras, que va encadenar 3 triomfs a principis d'octubre. L'altre, el líder, el Villarreal B, que ara passa per un mal moment, però que té el sostre de victòries seguides. L'equip de Miguel Álvarez ha arribat a guanyar 6 partits seguits fa algunes setmanes, incloent-hi en aquest tram la visita a la nova Creu Alta.
Doncs ja ho sabeu, el Real Madrid-Castilla, l'equip més enratxat ara mateix del grup i, de fet, de tota la primera RFEF, empatat juntament amb l'altre contrincant en el miniclàssic que tenim en aquest grup 2 de la primera RFEF, el Barça B, els 2 filials, 2 dels 5 d'aquest grup, d'aquesta lliga, que són els que millor estan. Tant de bo que haguem de parlar en uns altres termes dissabte pels vols de les 7 de la tarda. Et serveix o no et serveix com a introducció del que ha dit del Castilla Sergio Aguza?
En safata, perquè bé, no ha volgut parlar massa del Castilla com a tal. Li hem preguntat per aquesta ratxa, precisament, del filial blanc, de l'equip de Raúl González Blanco.
Ell és exmadridista.
Aquí va el tema. Però ha dit Aguza que han de deixar de banda com està el Castilla, perquè és un moment en el qual s'han de centrar en ells mateixos i en els petits detalls que tant els han penalitzat en les últimes setmanes. Però no ha obviat tampoc Aguza aquest partit especial per ell, perquè el de Viladecans es va formar allà, a la fàbrica, i sobretot la seva bona actuació al Real Madrid-Castilla, el segon equip blanc, li va servir per engegar una carrera futbolística a segona divisió que ha estat ininterrompuda fins al passat estiu, en el qual doncs l'Almeria el rescindeix i fa aquest salt enrere, podríem dir-ho així, a la primera ref, però gràcies al Castilla, doncs Aguza va passar molts anys al futbol professional i al final no ha amagat que és un partit especial per ell, tot i que també és cert que el que es diu sempre en aquests casos, que els sentiments un cop xiula l'àrbitre, doncs es deixen de banda.
Para mí, hombre, es un partido muy especial. Yo estuve 7 años allí, el conformarme como jugador, como persona, los valores que te inculcan allí, pues bueno, pues al final, como te digo, es un partido muy especial para mí, pero bueno, al final eso se queda aparte, en el campo, en el verde, yo quiero conseguir los 3 puntos y sobre todo revertir la situación lo antes posible.
De fet, Aguza sap el que és jugar un Sabadell-Real Madrid-Castilla, però sí, a la inversa, cert, amb la samarreta del conjunt madridista i no pas amb l'Arlequinada aquest dissabte, si tot va com ha d'anar, sense cap contratemps, doncs la jugarà amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. El partit, ja ho sabeu, dissabte, que no pas diumenge, 5 de la tarda, a l'Alfredo Di Stéfano, a Valdebebas, a terres madrilenyes, encara sense designació arbitral. Demà serà un dia intens en aquest capítol. Tindrem àrbitre designat per aquest Castilla-Sabadell i tindrem la famosa eliminatòria de Copa del Rei, la primera de totes, més enllà de la prèvia que s'està duent a terme avui, ja sortejada, i per tant el primer rival a la competició del CAU del Centre d'Esports Sabadell.
A la tarda, això sí, no ho sabrem a l'Hotel Suís.
Quarts de 5 de la tarda és l'horari del sorteig a les Rozas, per tant, pels vols de les 5, si és que no hi ha molt vídeo, ja saps tu la parafernàlia que sempre acompanya aquests actes de la Federació Espanyola.
Els equips modestos que passen avui...
Posa-li un quart de 6 de la tarda, com a molt, tindrem ja primer rival del Centre d'Esports Sabadell. Pot ser un primer RFF, pot ser un segona, pot ser a casa o pot ser fora. El més normal és que sigui lluny de la nova Creu Alta. Demà, en tot cas, repassarem a l'Hotel Suís tots els candidats, tots els possibles rivals. Ens deixem alguna cosa,
Mira,
Pau, o no?
Ràpidament, fèiem la reflexió amb el Miguel Ángel Rodríguez, que a nivell estadístic de probabilitats, el Sabadell aproximadament, allò no tenim el càlcul exacte, però té un 75% de possibilitats de jugar a la primera ronda lluny de la nova Creu Alta. Demà acabarem de fer números del tot, Ara veig aquí...
No, és fàcil. Són
a l'Adri fent números i fent operacions matemàtiques, però aprox, estem parlant de que en cada 3 de cada 4 probabilitats, 3 enviarien al Sabadell a jugar lluny de la nova Creu Alta.
Correcte, són 10 eliminatòries entre equips de la primera RFF, això seria un 50-50 perquè et pot tocar a casa o fora, depèn de quan surti la bola, però hi ha 9 més que sí o sí, en el 100% dels casos, si et toca jugar contra un segon RFF, jugaràs fora de casa. Per tant, ja és això. Al voltant del 70% i escaig, un 20% i escaig de jugar a casa. Alguna cosa més,
sí,
Pau?
Sí, una més, molt ràpida. Queden 72 hores pel partit. El que ens han comunicat en les últimes hores des del Centre d'Esports Sabadell és que la roda de premsa, aquí ho expliquem ja perquè ningú li agafi dissabte d'imprevist, la roda de premsa d'Antonio Hidalgo a la Ciutat Esportiva del Real Madrid, a Valdebebas, serà telemàtica. Ens ha sorprès molt avui aquesta decisió. No és una decisió del club, insisteixo, és una decisió del Real Madrid per protocol Covid. I algú es preguntarà, home, jo he vist rodes de premsa del primer equip...
D'Ancelotti mateix, no?
D'Ancelotti, on hi ha premsa. És una situació o és un escenari que, com el fan servir els jugadors del primer equip del Real Madrid, per protocol Covid s'ha decidit, bé, i és una tònica que es veu que es fa servir allà durant tota la temporada, que és que tant Raúl González Blanco com el tècnic visitant, en aquest cas Antonio Hidalgo, parlen de forma telemàtica. Per tant, tornarem
al
per un
sistema...
dia... Sí, de segona divisió.
Sí, anava a afegir-li un adjectiu, però és igual, anem a deixar-ho, de la Lliga Smartbank. I per ser una última hora que t'afegeixo jo, que acabo de veure a través de Twitter, del Sabadell Nord, concretament amb un cartell, junts tornarem, festa soci, condicions especials per jugadors i familiars de la Unió Esportiva Sabadell Nord Club de Futbol. Per tant, de cara a la grada Lino, si algun jugador del Sabadell Nord o algun familiar de jugador del Sabadell Nord vol fer-se soci, es pot sumar a la família Arlequinada, no blau i groc, que també, sinó de blau i blanc. Per anar a la nova Creu Alta, m'imagino que és... De fet, el cartell agafa com a referència el de la campanya de socis, però hi afegeix també a jugadors del Sabadell Nord celebrant un gol. De moment és l'únic que he vist. No sé si en veurem més el dia d'avui d'altres clubs, però de moment el Sabadell Nord, amb aquest acord, perquè els seus jugadors tinguin descomptes en el carnet de soci del Centre d'Esports.
Mira, ara que parles de descomptes, i amb això t'ho prometo que ho remato,
Portem 5 minuts rematant.
Ahir el Sabadell
va
anunciar el tema del Black Friday, també Arlequinat.
És veritat?
Els dies 26 i 27 de novembre.
Em deixes fer la broma, ja que ahir ho vam comentar. Això no inclou els 19 eurets de l'entrada a l'Alfredo Di Stéfano.
Que per cert, estava retirant el Javi Maiket avui, a la tribuna.
El Black Friday no inclou les entrades a Valdebebas.
15% de descompte en socis, pels socis en marxandatge d'aquesta temporada. No inclou la samarreta de la primera equipació, ni de la segona, evidentment, i fins a 40% en productes de la temporada passada.
Va, que ho remato jo, però en futbol femení. Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Oh,
I
fem un apunt més de futbol perquè el sènior femení del Centre d'Esports visitarà diumenge 4:45 al camp de la Penya Blanc i Blava La Roca. Les arlequinades són penúltimes amb només 4 punts després de veure com el Girona trencava una ratxa de 2 setmanes seguides sense derrotes amb un contundent 0-8 a la preferent. L'expulsió de la portera Marina Mas abans de la primera mitja hora de joc va marcar bastant el desenllaç final a Olímpia. Les gironines, això sí, ja dominaven clarament en el marcador. 0-3 en el moment d'aquesta vermella i al minut 63 el resultat a l'electrònic ja era el 0-8 final amb el qual va acabar el partit. El rival d'aquesta setmana, aquesta Penya Blanc i Blava La Roca, és setè amb 9 punts, 5 per sobre de l'equip que entrena Marc Gabriel. Fem una aturada per la publicitat, de seguida tot el bloc poliesportiu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ets un panarra? T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa? A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, obrim bloc poliesportiu passant pel carrer Prat de la Riba per les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Allà aquest matí han arrencat els campionats de Catalunya, tant masculí com femení, per equips, ja ho sabeu, després d'haver disputat els diferents campionats d'Espanya, alguns dels quals aquí a Sabadell, al Cercle Sabadellès concretament. Ara és torn del campionat de Catalunya. La veritat, a hores d'ara, en el moment de la gravació d'aquest podcast, sense massa novetats en quant a resultats, de més enllà del que us deia ahir el Sergi Parc, del sorteig que s'havia dut a terme durant la presentació d'aquests campionats ahir a les mateixes instal·lacions del Tenis Sabadell. Un sorteig que va ser especialment capritxós, que va deparar un derbi per avui entre el Cercle Sabadellès i el Club Tenis Sabadell en el quadre masculí. El debut dels dos equips sabadellencs de moment s'està saldant amb una igualtat absoluta. Acaba de fer el tercer punt el Club Tenis Sabadell. Ara mateix, Cercle 2, Tenis 3, per tant, l'anfitrió d'aquest campionat de Catalunya aniria per davant, però tot es decidirà al dobles, que en el moment que s'està enregistrant això comença, de totes maneres, per estar actualitzat amb l'última hora d'aquest campionat de Catalunya de tenis a les nostres xarxes socials, @RadioSabadell, tan bon punt acabi aquest derbi, aquest Cercle Tenis, que de moment va amb victòria del Tenis Sabadell per 2-3 a l'espera del dobles. Us n'informarem. L'altre partit del quadre masculí és el Girona Polo. Pel que fa al quadre femení, el Tenis Sabadell, el més desafortunat de tots, juntament amb el Polo, perquè s'han de creuar avui també en la primera eliminatòria, amb el Barcino ja esperant a les semifinals, i l'altre semi, l'altre duel, enfrontarà el Real Club Tenis Barcelona amb l'altre sabadellenc, amb el Cercle Sabadellès, que directament per sorteig ha accedit ja a les semifinals. Per tant, no va estar de sort l'anfitrió, el Tenis Sabadell, ha de jugar contra el Polo, igual que en el cas del masculí. Aniré informant al llarg del dia, també a radiosabadell.fm, de tot el que succeeixi en aquest campionat que s'allarga en els pròxims dies al carrer Prat de la Riba, a les instal·lacions del Tenis Sabadell.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en squash, Iker Pajares ha tornat satisfet de Londres. El sabadellenc va passar primera ronda al Canary Wharf Classic, un Open amb els millors jugadors d'esquash de tot el món. El número 1, de fet, del rànquing mundial, Ali Farag, va ser el botxí de Pajares a la segona ronda en dos sets i poc menys de mitja hora. Ahir us explicàvem el paper de l'esquashista local a la capital britànica. Avui, de tornada ja a casa, les valoracions de l'esportista local, reconeixent d'entrada que el regust amb el qual ha tornat és realment dolç.
Estic molt, molt content pel meu paper. Era un campionat complicat, un campionat molt fort, on més jugaven els 20 primers del món, no? I jo em sentia petit en aquell campionat encara. Però bueno, he tingut una gran setmana. Venia entrenant molt fort i molt, molt bé. Em sentia aquests últims dies abans, previs del campionat, amb un nivell molt alt, i ho he pogut demostrar, i el més important, ho he pogut consolidar.
Un torneig, aquest Canary Wharf Classic, que s'allarga fins divendres i que juga precisament el millor de 3 jocs, i no pas de 5, com és habitual, al circuit PCA. Un banc de proves que, de moment, està convencent, segons explica Pajares.
Un format que no estem acostumats. La PCA aquest any vol començar a provar aquest nou sistema, introduir campionats al millor de 3 jocs perquè no siguin tan durs i siguin més televisius i més amens pel públic. I bueno, la veritat és que ha funcionat molt bé. S'han vist partits molt, molt intensos, molt intensos, i bueno, de 50, 40 minuts, 60 minuts al millor de 3, que normalment poden ser partits que es poden acabar molt ràpid si no tens un bon dia. Però no, de moment tots els partits en aquest campionat han estat llargs, han estat molt intensos, no? Són partits que t'obliguen a entrar al 100% ja des del primer punt, i no hi ha marge d'error.
Ara Pajares estarà 2 setmanes entrenant per aquí a Barcelona abans d'anar cap a Malàisia per disputar el Mundial per equips. Després, el jugador d'esquash sabadellenc tancarà el calendari internacional amb un gran slam a Egipte, el Black Ball, al Caire, on jugarà una altra vegada contra un francès a la primera ronda, en aquest cas Baptiste Massotti, i si passa, tornarà a creuar-se amb Ali Farag. Per tant, gairebé vides paral·leles respecte a aquest Canary Wharf Classic que acaba de disputar a Londres. Ja després, una setmana més tard, el 20 de desembre disputarà l'Open Ciutat de Palència per tancar aquest 2021. Bones notícies les que arriben de segona divisió de futbol sala femení. El futbol sala Sabadell femení ha encadenat 2 victòries seguides a plata i en el global 4 jornades sense perdre. Les arlequinades són 12enes ara mateix amb 8 punts després de tombar el Castelldefels per sorpresa per 3-2. Una victòria contra un rival que aspira a la zona alta, que va tenir una protagonista d'excepció.
És la Mar. La Mar, que ha estat amb nosaltres jugant molt de temps, també va estar jugant a plata, va deixar-ho 2 anys per temes laborals i aquest any l'hem repescat, i entrena quan pot, perquè a més és infermera, treballant al taulí i té els horaris que té, i la tenim bastant en forma, i mira, ens va donar la victòria el dissabte.
Destacar el paper de la Mar al seu entrenador, el Xavi Muñoz, sigui com sigui, un triomf que allarga la bona dinàmica de les Creu Altenques i, sobretot, que reforça l'ànima de la plantilla en aquest primer any després de l'ascens a segona.
Guanyar contra un equip també confeccionat per quedar els 4 primers per jugar a play-off i copa, realment això ha sigut una injecció de moral enorme. Potser sense la progressió anterior aquest punt de confiança no l'haguéssim tingut i potser no haguéssim marcat el gol, però fins i tot la situació de defensa del 4-5 contra 4, que ens van estar jugant molta estona a 5 contra 4, d'aguantar el resultat sense que ens encaixessin, tampoc l'haguéssim pogut suportar si no haguéssim tingut la moral alta, la confiança que ens havia donat el bon joc dels partits anteriors, certament.
Fa un mes el futbol sala Sabadell femení ni tan sols havia puntuat en aquest any del retorn a plata. Ara, com diem, és 12è amb 8 punts i 4 equips per sota seu a la classificació. Després d'un mes sencer sense derrotes arlequinades, aquesta setmana no hi haurà competició. S'atura la Lliga, una aturada que no veu amb mals ulls Muñoz.
Jo soc partidari de que quan perds vull jugar un altre cop de seguida per treure'm l'espina. Quan guanyes m'agrada descansar perquè paeixes la victòria, pots treballar més bé aquesta setmana perquè la gent està més tranquil·la. Jo crec que és molt positiu aquesta setmana de descans, de consolidació del que estem fent i treballar altres coses que ens anirem trobant més endavant, aprofitar per treballar altres coses que ens trobarem més endavant.
El pròxim partit, doncs, serà d'aquí a 10 dies contra el Penyes Plugues B, el cinquè classificat, però que suma dues derrotes, a diferència del Sabadell, consecutives. Just watch me dance. I encara en futbol sala, la tercera divisió masculina, el grup Zarraona, el Fractals va sumar la tercera derrota consecutiva, en perdre, a més, amb contundència, 8-2 a la pista del Montsant. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer.
El grup Zarraona no està tenint un inici de temporada fàcil. La tercera derrota consecutiva ha col·locat a l'equip en la zona baixa de la classificació, i és que després de començar amb dues victòries i dues derrotes, el conjunt ha seguit una trajectòria descendent. La derrota d'aquest cap de setmana contra el Montsant per un duríssim 8-2 ha de ser un punt d'inflexió. Manel Muñoz, tècnic del grup Zarraona, no estava gens content.
Va ser un partit per part nostra dolentíssim, sens dubte el pitjor partit que hem jugat en tota la temporada i inclòs a la pretemporada, i no vam estar a l'alçada, o sigui, ens va passar per sobre un equip que, bueno, que no tindria que haver passat.
L'equip s'haurà de refer ràpidament, i és que ara toca rebre un equip acabat de descendir de segona B, com és l'Arenys de Munt. Muñoz, tot i les baixes amb les quals arriba el rival, no vol relaxació.
Tot i així, amb aquestes dues absències que tenen, és un equip dur, que tots l'any passat estaven a segona B. Per tant, tenen una qualitat fora de dubtes, i que si volem treure alguna cosa positiu i puntuar amb ells, tindrem que tornar a ser el grup Zarraona que hem sigut les primeres 5-6 jornades.
El duel es disputarà aquest dissabte a 7:45 al Pavelló Nord.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Moment pel bàsquet, penúltims de grup amb un balanç d'una victòria i 6 derrotes. La descripció és just clavada, la mateixa a la Copa Catalunya de Bàsquet Masculí pels dos sabadellencs que hi militen, el Natació Sabadell, el grup 2, i en el 3, el Bàsquet Pia. Comencem pels nedadors, que dissabte a 6:45 tenen una oportunitat d'or, ja que reben un Torreforta, que és l'únic equip que tenen per sota la taula i que encara no ha guanyat en aquesta lliga. Jonathan Ramírez, l'entrenador del club, creu que, tot i aquesta situació, el rival ha competit bé en els partits que ha jugat fins ara.
Bueno, realmente hemos dejado ya perder más de un partido, desaprovechar más de un partido por estas situaciones que tenemos, pero bueno, es lo que les comento a los jugadores, es decir, todo el mundo seguramente sufre inconvenientes a la hora de plantear los partidos, de llevar las semanas, entonces no nos tiene que servir de excusa, es decir, es otra semana más que nos sirve para aprender del anterior, y bueno, siendo un rival que está abajo, pero bueno, es un equipo que también compite, deberíamos otra vez como mínimo dar lo máximo para poder llegar al final con opciones y poder competir, que es ahí donde podremos tener nuestras oportunidades.
Arribarà el Natació Sabadell a la cita després de la derrota per 70-57 a la pista del Clotet Suzuki Sant Boi, un partit en el qual els dos darrers parcials de 22-11 i 22-14 els van tombar, tot i arribar amb avantatge i amb el partit més o menys controlat al temps de descans. Si davant el Natació Terrassa, Jonathan Ramírez va comptar amb tota la rotació possible i es va notar en positiu, aquest cop les baixes van condicionar massa el partit.
Hacemos un muy buen partido, ¿vale? Tenemos planteado unas cosas, justo antes del partido pues tenemos dos bajas que no esperábamos y nada, a los 5 minutos de partido perdemos otro jugador importante que ahora lo perderemos para un mes también. Entonces, bueno, con la rotación tan cortita, el equipo hace una magnífica primera parte donde al final vamos 6 arriba y jugando lo que queríamos hacer, sobre todo en defensa, aguantamos pues 29 minutos arriba en el marcador y después pues bueno, realmente la gasolina se nos empezó a acabar y bueno, fue donde empezamos a sufrir.
A l'altre grup, el partit del Bàsquet Pia, classificació en mà, serà un pèl més complicat aquesta setmana. Diumenge a les 8 del vespre, l'equip de Toni Mesa rebrà el Círcul Cotonifici Badalona, 8è, amb un balanç de 3 triomfs i de 3 derrotes. Sergi Samaniego, escorta Escolapi, trasllada una mica el paper de favorit al rival per allò de la classificació i apunta així els punts a corregir de cara a aquesta pròxima cita.
Amb algunes faltes de concentració que tenim a darrere, de... pues jo que sé, donar segones oportunitats al rival després d'un rebot o aquestes petites coses que al final les vas sumant i pues això, et fan anar pues menys 10 en el marcador i al final arribem al final de partit i veiem que no podem. Però sí, és això, agafar i millorar aquestes petites coses per fer-nos més sòlids.
Com el club, el BàsquetPia també va anar per davant en l'última jornada, que va anar al primer quart, per exemple, 17-21 a la pista del Sant Gervasi. Al tercer període també van arribar empatant el marcador, però al final van acabar cedint una nova derrota per 78-66. Samaniego en parla així.
Primer quart vam tenir bones sensacions, vam estar bé tant en atac com en defensa, que a mesura que anava avançant el partit, pues que jo sempre tinc la sensació aquesta de que potser ens costa molt arribar a remuntar o a posar-nos davant i després ens costa molt poc que ens remuntin i es posin davant. I bueno, pues hem de millorar tema defensa, tema rebot i bueno, però és una qüestió que tots junts ens hi hem de posar i hem de tirar endavant.
Víctor De Aro, amb 23 punts, va ser l'Escolàpia més encert en aquest duel a Sant Gervasi. Avui acabem el programa amb la pala de tenis taula a les mans. Perquè el Club Natació Sabadell de tenis taula no acaba d'arrencar del tot després de l'última derrota contra el CAI Santiago Aragonès. Els nedadors se situen penúltims a la classificació i estan fregant el descens. Una derrota, això sí, ajustada i plantant cara contra qui és el líder de la categoria. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El Natació Sabadell està patint a la divisió d'honor masculina. Tot i aconseguir un meritori triomf contra el Susmat i Badalona en la segona jornada, els nedadors no aconsegueixen el salt vol i segueixen estancats a la part baixa de la classificació amb una victòria i dues derrotes. L'última, per 3-4, contra el CAI Santiago. Àlex Bocanegra, tècnic del club, creu que estan pecant de falta d'experiència.
Els nostres jugadors són molt joves, crec que tenim un dels trients més joves de la categoria, no? On el jugador més gran té 23 anys. La resta tenen 20, 21. Llavors, experiència, no? Aquest plus de tindre moltes més temporades al darrere. Falta seguir entrenant i seguir millorant per intentar assolir l'objectiu de la permanència, no?
Tot i això, el fitxatge de l'indonesi Arfan Seina, el qual no va disputar el primer partit, ha suposat un gran impuls. Des de la seva arribada, els palistes del club han sumat una victòria i han arribat als dobles contra el primer classificat, el CAI. Segons Bocanegra, aquests factors mantenen motivat l'equip.
Els ànims en general de l'equip, hi ha bones sensacions, no? S'està veient que, tot i que el primer partit no vam comptar amb l'Arfan, que és el jugador indonesi que comptem aquesta temporada que juga amb nosaltres, podem competir. Ja vam guanyar Badalona, que Badalona serà un dels equips que segurament acabi amunt. Amb CAI vam perdre el dobles. Jo crec que, bueno, els ànims estan allà, estan motivats, veuen que tots els partits poden tenir opcions i això és bo.
El Club Natació Sabadell buscarà la seva primera victòria fora de casa a València contra l'Alzira el dissabte de la setmana vinent, el dia 27 de novembre.
Hotel Suís.
Amb el Natació Sabadell de tenis taula i amb el Joan Hernández arribem al tram final d'aquest Hotel Suís, el del dimecres, dia 17 de novembre del 2021. Una abraçada des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Com sempre, per trobar aquest programa, el podcast de Ràdio Sabadell, per exemple, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, i tan bon punt acabi el butlletí de les 4 de la tarda a l'antena de la 94.6. Demà més, aquí, a Ràdio Sabadell, amb tot l'esport de la ciutat. Una abraçada. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.